Hola, bona tarda a tothom. Són les 7. El CSN, Consell de Seguretat Nuclear, acabava de prometre als alcaldes de la zona d'Ascó un pla per millorar la central. Fora de discurs i quan ja acabava, la directora tècnica de seguretat ha parlat d'un camió.
Quizá lo único a añadir es que en la tarde de ayer se ha detectado contaminación en una carga, en un transporte de chatarra procedente de la central nuclear de Ascó a una chatarrería en Reus.
Catalunya Vespre, Catalunya Ràdio.
Un episodi més. S'han trobat partícules radioactives, com sentíem, en un camió.
Que havia sortit de la central i que anava cap a Reus. Ho van descobrir a la deixalleria i no pas a la central.
Camió Manel Sastre, que segueix circulant.
El camió, però, ja ha estat descontaminat. Membres de la central van recollir ahir mateix la terra amb les partícules radioactives que ja tornen a estar al recinte d'Escol. Més sorprenent i inquietant del cas, com dèieu, però, és que la radiació la van detectar en entrar a la deixalleria i no quan el camió va sortir de la central.
El CSN també ha dit que s'hauran de fer més anàlisis.
A unes 1.600 persones, el doble del que s'havia previst, entre treballadors, proveïdors i també visitants.
Per tant, més escoles, com els Maristes de Girona, on ja s'han fet avui. Tenim resultats, Clara Jordana?
Doncs sí, s'han fet 48 anàlisis i tots han donat negatiu. Per tant, no hi ha ningú de l'escola Maristes de Girona amb afectacions radiològiques a causa de la visita. Hem sabut ara, però, que el camió laboratori es queda al centre perquè van visitar a Ascó una trentena d'alumnes d'una altra escola de la demarcació. I demà aniran fins als Maristes per passar també les anàlisis.
De moment, per tant, segona escola ja a Girona. Sobre la sequera, el govern assegura que tots els consellers estan d'acord amb la interconnexió de xarxes.
Això mentre el conseller Baltasar és a les Terres de l'Ebre per explicar la portada d'aigua cap a Barcelona.
Com va la reunió, Josep Boví?
A tapaïda reunió de Francesc Baltasar a Tortosa amb la societat civil i política de les Terres de l'Ebre per explicar-los la interconnexió de xarxes que proposa el govern català. La plataforma de defensa de l'Ebre es manifesta davant del local on té lloc la reunió amb catifa de sal inclosa.
De la política, això.
Vull expressar la meva predisposició a presentar-me al proper Congrés del Partit Popular de Catalunya. I ho faig amb vocació d'integració i sense personalismes.
És, en efecte, Alberto Fernández Díaz.
El tercer candidat a presidir el PP de Catalunya.
També de rècord, aquest ja repetit, el del cru i el de l'euro.
Ja supera els 1,6 dòlars.
Doncs amb força d'aquests euros, el grup Planeta comprarà, d'aquí a 3 mesos diu que acabarà l'operació, el segon grup editorial de França.
Es diu Editis, xifra de negocis 760 milions d'euros.
Amb això Planeta serà el primer grup d'Europa. I sí, els primers també és el que busquen tant Clinton com Obama a Pensilvània. Sobretot Clinton, Xavier Vilà, a Gettysburg.
Sí, Kilian, perquè una derrota de l'exprimera dama la situaria en una posició gairebé indefensable pels superdelegats que busquen resoldre aquesta contesa fratricida mentre abans millor. Obama ven que pot viure amb una derrota dolça en un estat on encara el critiquen per haver vinculat la rancúnia dels electors blancs desocupats amb la seva inclinació cap a la religió i cap a les armes.
D'aquí no res tornarem a Gettysburg. Barcelona ja té Manchester aquí, l'equip de Manchester, vaja.
I els primers aficionats, els que han vingut amb l'equip, tot i que la majoria vindran demà. Al migdia, de fet, el seu entrenador, Alex Ferguson, ja ha fet la seva roda de premsa prèvia i el partit diu que no accepta el paper de favorit i que l'equip que superi aquesta eliminatòria serà el gran candidat per guanyar la Champions a Moscou. A la final, Frank Rijkaard és a punt de fer ara la seva roda de premsa prèvia al partit. Sabrem durant el programa totes les novetats d'aquest partit que juga demà. També repassarem l'actualitat. Per exemple, escoltarem Marc Coma, a qui avui han donat d'alta a l'hospital, i explicarem els moviments que l'Espanyol vol fer al seu futbol base.
Francesc Mauri, bona tarda.
Bona tarda.
Per Sant Jordi, què?
Doncs per Sant Jordi, més núvols i, com és tradicional, algun ruixat de tarda, en aquest cas cap a les comarques de Girona i Barcelona. Durant gran part del dia, una mica de pluja cap a la Vall d'Aran i comarques pròximes. En dies posteriors, pujada notable de temperatures i temps estable i anticiclònic.
Catalunya Vespre, Catalunya Ràdio. Edita i presenta Kilian Sabrià.
Set i quatre minuts.
Don Piso us ofereix la informació del trànsit.
Com sempre, Mana Gravalosa.
Hola, bona tarda. Bé, doncs a aquesta hora l'autopista P7 aturades entre Santa Perpètua i Barberà en direcció cap a Martorell. La C58 va molt plena en els dos sentits de la marxa amb cues de Cerdanyola a Barcelona en sentit sud i de Montcada a Sabadell en direcció nord. També aturades a la B23 de Sant Joan d'Espí a Barcelona i a la C17 a Granollers en sentit Vic per un accident.
A l'hora de vendre el vostre habitatge, Don Piso marca la diferència. Amb la valoració més rendible, l'equip més professional i màxima rapidesa i seguretat en la venda. Don Piso, 922-22-22.
El CSN, el Consell de Seguretat Nuclear, investiga les partícules radioactives que ahir a la tarda van trobar en un camió que havia recollit ferralla de la central nuclear d'Ascó i que s'havia traslladat a Reus. Ho han explicat després de la reunió que han mantingut amb 13 alcaldes de municipis pròxims a la central. També han dit, des del Consell de Seguretat Nuclear, que 1.600 persones, el doble del que havien previst, s'hauran de fer anàlisis per descartar qualsevol contaminació. Madrid, Montse Sánchez, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què es farà perquè Ascó, perquè això ja ha passat, no torni a passar per situacions com aquesta?
Doncs el Consell de Seguretat Nuclear diu que com a mínim va fallar el control del material radioactiu i també va haver-hi manca d'informació. I perquè no es torni a repetir, demana a la central que posi en marxa un ambiciós pla de millora. Sentim la directora tècnica de Seguretat, Isabel Mellado.
Un plan de acción general para corregir las deficiencias en la gestión y en la cultura de seguridad que se han puesto de manifiesto en todo este incidente. No sé si tienen información del plan que se puso en marcha en Vandellós después del incidente de Vandellós. Es un plan serio, riguroso y ambicioso.
D'altra banda, el Consell ha instat al Ministeri d'Indústria que sancioni l'empresa i recorda que les quantitats d'aquestes sancions es van multiplicar per 10 l'any passat. També revisarà el sistema de ventilació d'Ascó i de la resta de centrals nuclears perquè sembla que va ser per aquest sistema de ventilació que van sortir les partícules radioactives.
Montse, gràcies. Bona tarda.
Bona tarda.
En el cas d'aquest camió carregat amb partícules radioactives, el més curiós, o probablement li hauríem de dir el més preocupant, és que el problema el van detectar quan va arribar a les instal·lacions de la deixalleria. No pas en sortir de la central. Tarragona, Manel Sastre, molt bona tarda.
Bona tarda.
Per què?
Doncs perquè la contaminació es va descobrir just quan el camió va entrar en uns pòrtics instal·lats, uns pòrtics detectors de radiació instal·lats a l'entrada de la mateixa deixalleria. Aquests sistemes es van implantar a totes les empreses recuperadores de ferralla autoritzades després de l'incident de contaminació de l'empresa Cerinox. Sorprenentment, el camió va poder sortir amb material irradiat de la central sense que es detectés perquè a les centrals nuclears no hi ha obligació de tenir aquests pòrtics detectors. Per Juan Carlos Lentijo, director tècnic de Seguretat Nuclear, el camió no hauria d'haver sortit mai de la central.
Se trata de partículas que están mezcladas con arena o con tierra, pues normal, ¿no? Si se confirma que supone que ha salido un camión de Ascó en estas condiciones, pues es un error, que duda cabe, que no tendría que haber salido.
Les partícules contaminants eren barrejades en terra al costat d'un contenidor de ferralla que era sota mateix de la xemeneia per on haurien sortit la resta de partícules radioactives.
Manel, gràcies. Bona tarda.
Bona tarda.
Bona feina des del terreny, sabent els detalls d'aquest camió. Parlem ara d'un altre camió, camió laboratori instal·lat concretament a Girona. Cap dels 44 alumnes de l'escola Maristes d'aquesta localitat que van visitar el 4 d'abril la central nuclear d'Ascó, ni tampoc els seus professors, ni tampoc el conductor de l'autocar, no tenen cap afectació radiològica. Ho confirmen les anàlisis que durant tot el dia els han fet en aquest camió laboratori que us dèiem. Un camió, per cert, que es queda a Girona, perquè demà passaran els mateixos exàmens la trentena d'alumnes d'un altre centre escolar gironí, em penso que no s'ha dit el nom, que també va visitar les instal·lacions. Girona, Clara Jordà, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
El que queda clar és que els responsables de la central diuen que les dades confirmen la nul·la incidència que van tenir, segons ells, les emissions radiològiques del novembre a la central.
Això és almenys el que deia el seu portaveu Eugeni Vives, que destacava que tant les anàlisis de Girona com la resta de les que s'han fet han donat resultats negatius.
De totes les persones que s'han verificat, no hi ha cap presència d'activitat. Per tant, no hi ha cap persona afectada. Així mateix, no hi ha tampoc, de les més de 1.000 persones que s'ha fet aquest mateix comptatge, no hi ha cap presència d'activitat en cap d'aquestes 1.000 persones. Per tant, tot això confirma la irrellevància del incident de forma radiològica.
Com deies, aquesta tarda ha transcendit que una altra de les 5 escoles que van visitar la central durant el període de l'afectació és de les comarques de Girona. No se'n sap el nom, però els alumnes, també de secundària, es desplaçaran demà fins als Maristes per passar la mateixa prova. Després, aquest camió laboratori s'instal·larà a l'Hospitalet de l'Infant, on els alumnes dels altres 3 centres que van anar a Ascó podran anar a fer-se les revisions.
Clara, gràcies. Bona tarda.
Bona tarda.
Doncs saltem ara a la preocupació número 2 en aquests moments, la de la sequera i tot allò que l'envolta. El govern català veu sòlida la seva estabilitat, malgrat que un dels tres socis, Esquerra Republicana, vagi, ja ho ha anunciat, a la manifestació contra la interconnexió que ha de dur aigua de l'Ebre a Barcelona, Joan Trias.
Sí, el portaveu d'avui de l'executiu, Joaquim Llena, sosté que cap conseller d'Esquerra es col·locarà darrere la pancarta el dia 18. També ha ironitzat sobre les peticions dels republicans i Iniciativa per Catalunya de desmuntar un tram del tub quan s'acabi l'emergència.
Des de vàlvules que són necessàries per qüestions hidràuliques fins a comportes que no cal arribar a treure un tros de canonada, que seria una qüestió força, no sé com qualificar-la, però peculiar, com a mínim.
Des d'Iniciativa per Catalunya, el portaveu Jaume Bosch no entra en la retirada del tub, però vol que quan sigui el moment es vegi per televisió que ha deixat de funcionar. Sobre la manifestació, referma la negativa del seu partit a anar-hi.
Iniciativa per Catalunya Verds no serà a la manifestació del 18. Una altra cosa és, lògicament, que Iniciativa ni cap altra força política s'ha posat mai en el fet de que una persona vagi a nivell individual a una manifestació.
Vos confia en les converses amb la seva gent de l'Ebre per convèncer-los de la idoneïtat del projecte.
Doncs converses, precisament. El conseller de Medi Ambient, Francesc Baltasar, s'està reunint aquesta tarda amb representants polítics, regants i entitats ecològiques i ecologistes de les Terres de l'Ebre per explicar-los els detalls del projecte de captar aigua del riu per portar-la a l'àrea metropolitana de Barcelona. Tortosa, Josep Boví, bona tarda.
Bona tarda.
Escolta'm, Josep, fins ara Baltasar ha convençut els seus interlocutors?
Pràcticament a ningú. Francesc Baltasar manté reunions des de primera hora d'aquesta tarda. El responsable de Medi Ambient ha convocat a la Comissió de la Sostenibilitat de les Terres de l'Ebre primer. Posteriorment ha mantingut una trobada amb els regants, empresaris, sindicats i també amb la Plataforma de Defensa de l'Ebre. El president de la Cambra de Comerç, d'Indústria i Navegació de Tortosa, José Luis Mora, ha dit al sortir de la reunió que Baltasar no els havia convençut.
No, no estem convençuts i pensem que s'ha de seguir lluitant i s'ha de seguir treballant. Nosaltres hem fet una convocatòria per dijous a les 7 de la tarda a tota la societat civil, a totes les institucions, associacions, col·legis professionals que vinguin a la Cambra per elaborar un document conjunt i que realment haguéssim fet la pressió suficient perquè això no sigui una realitat, com sembla que fins ara presta sigui.
Mentrestant, la Plataforma de Defensa de l'Ebre s'ha manifestat davant del lloc on se produeixen aquestes reunions amb un fort desplegament de la Policia Nacional. La Plataforma ha fet una catifa de sal i ha demanat la dimissió del conseller de Medi Ambient, Francesc Baltasar.
Doncs, més sobre la sequera. Puigcercós creu que hi hauria d'haver canvis a Medi Ambient.
Anunciat a VilaWeb, el secretari general d'Esquerra assegura que s'haurien de visualitzar relleus al departament de Baltasar perquè, segons ell, hi ha hagut errors en la gestió de la sequera.
Bonificacions pels vaixells que porten aigua a Barcelona.
Segons ha sabut Catalunya Ràdio, el Ministeri de Foment ha aprovat un decret que rebaixarà les taxes portuàries en un 80% als vaixells que portin aigua al port de Barcelona. Si tenim en compte que en 3 o 4 mesos poden arribar uns 60 vaixells, el govern es podria estalviar fins a 5 milions d'euros.
Les obres de la desaladora del Prat avancen a bon ritme.
Catalunya Ràdio ha pogut comprovar in situ que se segueixen els terminis fixats. Per tant, la instal·lació es posarà en marxa a finals del maig del 2009. Actualment s'hi treballa a les 24 hores del dia en 3 torns diferents.
Proposta de la PIMEC per acabar amb la sequera.
La patronal de la petita i mitjana empresa de Catalunya suggereix que l'àrea metropolitana de Barcelona capti aigua del Ter, del Segre i l'Ebre a parts iguals i a través d'un sistema de canonades que permetés tornar-la als rius depurada un cop s'hagués fet servir.
Més política des d'una altra perspectiva. Finalment, Alberto Fernández Díaz, nom del dia, encapçalarà la tercera candidatura a presidir el Partit Popular de Catalunya en el Congrés del mes de juliol vinent. Aquesta tarda ho ha fet oficial i ha avançat que el seu projecte és integrador, sense personalismes, en aquesta línia habitatge crític amb els seus rivals, que de moment són Daniel Cirera i Montserrat Nebrera. Aquests dos ja també ho havien anunciat anteriorment. Eva Godàs.
Aquest matí l'actual president del partit li demanava que s'aclarís i ho ha fet en la mateixa seu de la formació i amb aquest missatge.
No es tracta d'aprofundir en diferències, sinó tot el contrari, de subratllar les coincidències. Per això vull un projecte integrador i l'aposta que jo faré defugirà en tot moment dels personalismes i farà una aposta nítida per una Catalunya social, d'ordre i en valors.
Sobre l'anunci que ha fet Cirera avui, que ha assegurat que el germà d'Alberto, Jorge Fernández Díaz, li donarà suport a ell, s'ha limitat a constatar que, si ho ha dit, deu ser veritat. Ho ha assegurat també, que té els avals necessaris per disputar la presidència del partit. El que no ha concretat és si Mariano Rajoy li dona suport, però recordem que el líder del PP estatal avala, almenys de moment, oficialment la candidatura de Cirera.
El president de Convergència i Unió, Artur Mas, assegura que si el Tribunal Constitucional retalla l'Estatut, exigirà que es consulti el poble català si ho accepta. Madrid, si figuràs, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
I com es podria fer aquesta consulta?
Doncs hi podria haver d'entrada dues fórmules factibles, fer un referèndum o convocar eleccions anticipades. En tot cas, el líder de CiU assegura que el Tribunal Constitucional es podria estalviar la sentència perquè actuaran si retallen l'Estatut.
Si el Tribunal Constitucional desnaturaliza este estatuto y tiene derecho a hacerlo, legalmente hablando, CiU va a proponer formalmente al pueblo de Cataluña que se vuelva a pronunciar para decir si el pueblo de Cataluña acepta o no un estatuto recortado después de haber sido aprobado por el propio pueblo catalán y después de haber sido aprobado en las Cortes Españolas. A eso también tenemos derecho.
I Mas ha demanat al Partit Popular que ara que volen demostrar un nou tarannà retiri el recurs presentat contra l'Estatut català.
Un quart de vuit. El Catalunya Vespre d'un dimarts 22 d'abril. Fins ara us hem explicat que han trobat partícules radioactives en un camió que havia recollit ferralla de la central nuclear d'Ascó. I també que Alberto Fernández Díaz, el sentíem ara mateix, es presenta per presidir el PP català i que ja hi ha tres candidats. Ens queden coses per explicar. A partir d'ara, què, Judit Perpinyà?
Doncs us explicarem que l'euro i el petroli s'enfilen fins a marcar nous màxims històrics i que Planeta està enllestint la compra del segon grup editorial més important de França, Editis.
Tot això ho explicarem en efecte el dia abans de Sant Jordi. Tothom et deu preguntar per Sant Jordi, Francesc Mauri, nosaltres també.
Bona tarda, acostuma a ser habitual, yeah. I més amb la inseguretat que habitualment ens porta, meteorològica, està clar, el dia de Sant Jordi, tradicionalment. I demà no vol faltar la seva cita, encara que sigui per unes hores, perquè a partir de dijous i a finals de setmana, pujada més que notable de les temperatures, calor amb majúscules a l'avançar la setmana i sol, però demà més núvols, una mica de pluja al Pirineu Lleidatà i algun ruixat de tarda, que no falti a les comarques de Girona i Barcelona.
Trànsit.
Si busques cotxe, no ho dubtis. Les millors condicions les trobaràs a Quadis Punés. Quadis Punés, la millor opció, patrocina el trànsit.
De fet, moviments en genèric en qualsevol sistema, perquè hem de parlar també de l'AVE. A partir de dimecres de la setmana que ve, Renfe posarà més trens AVE a la ruta Barcelona-Madrid. Ara hi ha 17 trens, si no vaig malament. 17, Gerard?
17.
Per dia i sentit. Es passarà a 20 o 21, deies abans.
Això, responsables de Renfe ho han avançat avui. També han anunciat, a més, que d'aquí a un mes es posarà en marxa els trens llançadora Avant, que han d'unir Barcelona, Tarragona i Lleida. Aquests trens, que també fan servir aquesta línia d'alta velocitat, no són tan ràpids, no passen de 250 per hora, però són més barats. Fan un servei, diguem, més regional. Mm-hmm. Es començarà amb un mínim de 3 trens Avant per dia i sentit.
Parlem ara de cotxes, Anna Garbalosa. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Bé, doncs comencem explicant que estarà allà d'ara a la C15, Sant Quintí de Mediona, l'Alt Penedès, per un accident que hi ha hagut entre dos cotxes, que ha fet un ferit. També sobre volum de trànsit a l'AP7 i aturades entre Santa Perpètua i Barberà en direcció Martorell. La C58 va molt plena en els dos sentits de la marxa, en trams de cues de Ripollet a Barcelona en sentit sud i de Montcada a Sabadell en sentit nord. També aturades a la B23 de Sant Joan d'Espí a Barcelona, a la C17 a Granollers en sentit Vic per un accident, i a les rondes i aturades a la de Dalt d'Esplugues fins a la Vall d'Hebron i a la litoral són intermitents de la zona franca a Bon Pastor, tot això en sentit Besòs. Això és tot.
Ahir vaig sentir el preu des de 38.995 euros del Discovery 3 i no 38.995. Me'l puc treure del cap. 38.995. 38.995. Es va convertir en un problema. 38.995. Per què? 38.995. La meva dona no para de preguntar-me: rei, quants anys aparento?
Discovery 3, des de 38.995 euros.
By Land Rover.
Xarxa de concessionaris Land Rover de Barcelona.
Un quart de vuit i tres minuts. L'estat nord-americà de Pennsilvània celebra avui les primàries per escollir qui lidera el Partit Demòcrata a les presidencials del novembre. Les enquestes donen avantatge a la senadora Hillary Clinton, que necessita una victòria folgada respecte a Barack Obama per no quedar despenjada en la cursa a la Casa Blanca. Enviat especial de Catalunya Ràdio a Gettysburg, Xavier Vilamo, bona tarda. Xavier, ets el lloc més emblemàtic de Pennsilvània, un dels més emblemàtics del país. D'altra banda, aquella famosa batalla de Gettysburg, s'hi va viure un dels capítols més traumàtics de la història del país, una història que avui es torna a escriure.
Sí, perquè aquí fa 145 anys, en plena Guerra Civil, la batalla de Gettysburg va obrir unes ferides que encara, de fet, no han cicatritzat del tot en un país que es va plegar posteriorment al voltant del primer president republicà de la història, Abraham Lincoln. Precisament el retorn d'un republicà a la Casa Blanca és allò que Barack Obama i Hillary Clinton volen evitar. Avui es juguen a tots dos 158 delegats, i això és un pastís molt gran. A l'oficina Bullock de Hype Street l'ambient de votació era ben viu aquest matí, i on sóc ara, a tocar de l'acabat d'estrenar Parc Militar Nacional en record d'aquella batalla èpica, desenes d'autocars de turistes es confonen amb els ciutadans que aprofiten l'hora de dinar per votar. Li he demanat a la Debbie Meslow, la portaveu de la campanya d'Obama a Pennsilvània, quin marge de derrota poden assumir un cop les enquestes donen a Clinton com a favorita, i ella, a qui li han girat l'argument així.
La pregunta a fer-se és quin marge de victòria necessita la senadora Clinton. Hem parlat molt sobre això. Estem llestos per noves conteses. Tenim equips a cada estat. Volem que la democràcia es desplegui, però també cal dir que arribats a un punt el Partit Demòcrata s'ha d'unificar al voltant d'un candidat.
La resposta és Killian a partir de la matinada, hora catalana.
Ha estat una finta tipus Messi aquesta que t'ha fet Miss Lowe, la portaveu d'Obama. Escolta'm, fa unes hores en una entrevista a la cadena ABC News, Hillary Clinton deia això.
Sigui quin sigui l'estadi del programa d'armes nuclears iranià, si en els pròxims 10 anys projecten bojament un atac contra Israel, nosaltres seríem capaços d'esborrar-los totalment. És una cosa terrible de dir, però aquesta gent que dirigeix l'Iran ho ha d'entendre.
Sobta el to, no?
Sí, és indiscutible que és contundent, però jo voldria posar molt l'accent en el moment d'aquest testimoni sonor on ella diu seríem capaços d'esborrar-los totalment, seríem capaços. Sospito que Clinton et refereix més a la capacitat militar de fer-ho que no pas a la seva intenció de promoure-ho com a comandant en cap possible. Val a dir tanmateix que Clinton no contempla, com si ho fa Obama al seu programa electoral, mantenir converses amb líders polítics de països en conflicte amb els Estats Units, com ara l'Iran, però també la Cuba dels Castro, la Corea del Nord de Kim Jong-il. En aquest sentit, juga més la carta de l'unilateralisme imperant durant la presidència de George Bush. I això es contraposa molt, Kilian, amb l'aposta més diplomàtica de Barack Obama.
Doncs, Xavier Vilà, esperem resultats de, entre cometes, moltes cometes, la batalla de Gettysburg, de fet, la batalla de Pennsilvània, aquest cop democràtica entre Obama i Hillary Clinton. Gràcies i bona tarda.
Gràcies, Kilian, bona tarda.
Doncs, encara des dels Estats Units, una relació d'inquietuds de Bush, que es mostra això, inquiet pel preu del petroli i pel consum nord-americà d'aquest bé tan preuat. D'altra banda, el mateix Bush diu que el seu país no està en recessió. Sí que hi ha un alentiment de l'economia, però no una recessió. Ho acaba de dir el president nord-americà. Doncs bé, malgrat això, l'euro i el petroli, el preu del petroli, han tornat a batre rècords. La moneda europea ha superat els 1,60 dòlars i el barril de petroli ven, el de referència a Europa, es cotitza a aquesta hora als 116 dòlars i mig. Tot això segur que s'ha notat a les borses.
Inverteixi amb total confiança amb l'assessorament expert de Gaesco. L'experiència és capital. Gaesco, grup d'empreses de serveis d'inversió, patrocina aquest espai.
De moment s'ha notat amb números vermells. Borsa de Barcelona, Josep Ramon Ruiz.
Bona tarda. Aquí ha continuat la recollida de beneficis. L'IBEX 35 ha baixat un 0,99% i se situa en els 13.593 punts amb la majoria dels valors en vermell i amb un euro al mercat de divises que ha trencat per primera vegada el sostre de l'1,60 dòlars. Abans, però, el BCE fixava el seu canvi oficial a 1,5931 unitats.
Corba a l'esquerra en tercera. Seguim invertint en renda variable. RAN. Puja l'IBEX 35 mantenint cinquena. Tram d'opcions i futurs trepitja a fons. Compte amb el Dow Jones. Frenada curta, accelerem fins a corba.
Amb Gaesco tindrà sempre el millor assessorament al seu costat. Els nostres experts assessors li ofereixen solucions a mida en gestió de fons d'inversió i patrimonis i en serveis borsaris perquè inverteixi amb confiança. Gaesco, l'experiència és capital. Més informació al 902-237-237 o a gaesco.com.
Doncs Bush, que diu que no es pot parlar de recessió a la seva economia, aquí tenim un sector que sí que pot parlar obertament de crisi. Les immobiliàries catalanes surten a l'exterior per compensar això que dèiem, la crisi del sector a l'Estat. En alguns casos, el negoci a l'estranger representa el volum total de negoci de la companyia. Polònia i els països de l'est hi tenen un paper fonamental, com demostra la celebració del Meeting Point Centre Europa. Avui ha començat a Varsovia. Allà hi ha el nostre enviat especial, Sergi Roca. Sergi, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Sergi, es nota aquesta necessitat de diversificar, d'ampliar baix el negoci i sortir a l'exterior?
Sí, sí, es pot dir que l'ombra de la crisi d'Espanya està ben present en aquest saló immobiliari i, de fet, aquest any fins i tot hi ha alguns participants menys. Això sí, el protagonisme català continua sent altíssim, amb múltiples empreses que centren entre el 40 i el 80% del seu negoci a països com Polònia o Estats de l'Est, o fins i tot que han nascut només amb l'objectiu de Polònia. Aquest és el cas d'Immopolska, i en Ferran de Moler és el seu president.
Polònia té en aquests moments un dèficit d'habitatge tremendo, i aleshores aquí la gran avantatge que tenim sobre Espanya és que la demanda és fortíssima. Ben és cert que han pujat els preus d'una manera notable.
Es tracta d'un saló eminentment professional de dimensions reduïdes amb una trentena d'estants a l'hotel Marriott, és a dir, lluny del Meeting Point de Barcelona, però tot i així s'hi veuen alguns cartells amb promocions de pisos i el títol perfecte per famílies.
Escolta'm, i quina Polònia t'has trobat, Sergi?
una Polònia, una Varsovia concretament molt jove, amb un atur baixíssim del 3% i amb un creixement del PIB que aquest any es mantindrà per sobre del 5%. I això què fa? Doncs que es vegin més grues d'obres als afores de la ciutat i que els polonesos tinguin més capacitat de consum, com ens explicava l'Anna.
I la gent, a poc a poc, permetre comprar una casa, una vivenda. La gent ara ganya més que fa, no ho sé, 10 anys.
És a dir, que enmig dels grans edificis d'estètica comunista i sota el paraigües sempre de la Unió Europea s'està creant una nova classe mitja polonesa, podríem dir.
Sergi, moltíssimes gràcies. Polònia, bona tarda.
Bona tarda.
198 ciutadans residents a l'estat espanyol amb comptes bancaris a Liechtenstein podrien estar implicats en el frau fiscal que es va destapar a Alemanya. Ara farà un parell de mesos, segurament ho recordareu. Hisenda ha enviat les seves dades a la Fiscalia Anticorrupció, que ara ho està investigant. Eugeni Herrera, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què més se'n sap del cas?
Doncs que aquestes 198 persones són titulars o beneficiaris de 80 dipòsits bancaris de Liechtenstein. Hisenda també ha dit que des que es va destapar el cas hi ha hagut regularitzacions d'impostos fora de termini. El frau va sortir a la llum quan un antic empleat del banc més gran de Liechtenstein va recopilar informació d'uns 1.400 clients i la va vendre als serveis secrets alemanys per 5.000 milions de dòlars. Hi havia dades alemanys, britànics, italians i també espanyols. Tots són presumptes defraudadors d'impostos.
Doncs avui ens hem reservat la notícia econòmica del dia gairebé pel final. No és una notícia qualsevol, és una operació de molts zeros. El grup Planeta ultima l'adquisició d'Editis, el segon grup editorial francès, en una operació que es tancarà probablement abans de l'estiu. Amb aquesta inversió, Planeta es convertirà en el grup editorial europeu més important, Gonçal.
El president de Planeta, José Manuel Lara, ha explicat que la compra respon a l'estratègia empresarial del grup de créixer en el mercat internacional i obrir el seu catàleg a noves llengües.
Todo ese conglomerado, yo creo que nos va a permitir ser el grupo que más negocio editorial tiene hoy en Europa. Va a cifras cercanas a los 2 miliardos de euros en facturación. Está básicamente en 4 países, por eso hemos de ir a autorización de defensa europea, porque ellos están en Francia y Bélgica y nosotros en España y Portugal. 4 países de la comunidad.
Ei, Carles, i aquest portàtil?
És el nou portàtil HP amb el software Office Pro 2007 integrat. Ah, i per només 29 euros al mes.
29 euros al mes? On l'has aconseguit?
Ara, gràcies a la Caixa, les pimes i els autònoms podran adquirir un exclusiu portàtil HP amb software Microsoft d'última generació a un preu mínim garantit i amb un finançament al 0% d'interès. La Caixa. Parlem?
Són hores d'atenció i de molta prudència diplomàtica. Parlem del segrest del pesquer Playa de Baquio a Somàlia. Madrid, Joan Rossinyol, bona tarda.
Bona tarda.
D'entrada, en quin punt es troba la possible solució a aquesta crisi?
Doncs el govern espanyol vol discreció sobre les gestions que s'estan fent hores d'ara. Tot i això, la filla d'un dels hostatges ha explicat que ja han començat a negociar. Són unes declaracions a Ràdio Euskadi.
Que están tranquilos, que están bien, que están retenidos en el comedor, que les han robado alguna de las pertenencias, pues zapatillas, chupas y eso, pero nada más. Y que las negociaciones están en marcha. Y no sabemos nada más. Pero bueno, a mí lo de Israel me ha tranquilizado mucho.
Espanya ha enviat a Mogadisco, a la capital, el seu ambaixador a Kènia. El ministre Miguel Ángel Moratinos ha explicat amb quin objectiu es treballa en tot moment.
No poner en peligro la vida e integridad física de nuestros ciudadanos. Ese es nuestro objetivo máximo, por lo que estamos trabajando, por lo que pedimos discreción y prudencia.
Recordem, finalment, que una fragata de l'armada espanyola està anant ja cap a Somàlia.
Gràcies, Madrid. Un parell de coses mèdiques. El Departament de Salut ha immobilitzat un producte que conté, per error, un element metàl·lic. Sílvia.
Està etiquetat com a sulfat de magnesi anhidre, però en realitat conté sulfat de manganès. Salut adverteix que ingerir-lo en dosis elevades pot causar irritació a les mucoses de la boca, la faringe, l'esòfag i els intestins. També alerta que pot provocar nàusees, vòmits, dolors d'estómac i trastorns gastrointestinals que poden arribar a ser greus. El producte el va envasar a la farmàcia Colisaum de Barcelona i es calcula que se n'han distribuït uns 90 envasos de 100 i 250 grams, sobretot a les comarques del Barcelonès i el Vallès Occidental. La conselleria recomana a les persones que n'hagin consumit que visitin el metge.
35.000 persones a Catalunya, mentrestant, s'haurien de sotmetre a una operació contra l'obesitat mòrbida, però ho fan menys d'un 4%, i és que el nombre d'afectats augmenta cada any i, segons els especialistes, ni la sanitat pública ni la privada poden afrontar totes aquestes intervencions. Quants pacients superen i si hi ha alternativa, Sílvia?
Doncs a Catalunya només passen pel quiròfan un miler de pacients l'any. Sentim el cap de cirurgia bariàtrica de l'Hospital de Bellvitge, Carles Mas de Valle.
Ojalá encontráramos la pastilla mágica que curara la enfermedad sin tenerlos que operar. Pero desgraciadamente esto no existe. Y vemos como los pacientes se mueren, y se mueren jóvenes. Se calcula que 14 años es el tiempo que acortan su vida estos pacientes.
Un esprint ràpid per la resta del dia.
El primer ministre iraquià Nouri al-Maliki renya els seus països veïns. Els retreu que no hagin reforçat els llaços diplomàtics amb l'Iraq ni li hagin perdonat el deute ara que Saddam Hussein ja no és al poder i el país no suposa cap amenaça.
Aprovat el Fons Europeu de la Pesca de Catalunya pels pròxims 7 anys. L'objectiu és modernitzar la flota, s'hi destinaran 102 milions i el que es farà és retirar 75 embarcacions i es millorarà 21 llotges de mar.
Dos quarts de vuit. ...1.600 persones s'hauran de fer revisions per la fuita del novembre a la central nuclear d'Ascó.
És el doble de gent, treballadors i visitants, del que s'havia previst al principi.
I han trobat partícules radioactives, amb això obríem aquest informatiu, en un camió en una deixalleria de Reus, Tarragona, Manel Sastre.
El camió ja està descontaminat. La troballa es va fer quan el camió amb ferralla entrava a les seves pròpies instal·lacions i no quan va passar per la sortida de la central nuclear.
A Girona, mentrestant, Fèlix Martín, no han trobat restes a cap dels escolars analitzats avui.
Ni els 44 alumnes ni els 3 professors del Col·legi Maristes de Girona que van visitar la nuclear d'Ascó ara fa 20 dies tenen afectacions radiològiques segons les proves que els han fet. El camió laboratori es queda a Girona perquè demà repetiran l'examen a una trentena d'alumnes d'un altre institut de la demarcació que també van visitar la central.
Són les primeres de les notícies pròximes, després les completem. Mentrestant, el govern minimitza el fet que dirigents d'Esquerra assisteixin a la manifestació antitransvasament.
Subratllen que cap conseller hi participarà. El titular de Medi Ambient, Francesc Baltasar, està reunit aquest vespre amb representants territorials del Baix Ebre.
Alberto Fernández Díaz afegeix a la pugna per liderar el Partit Popular Català.
Presentarà candidatura a la presidència al Congrés del juliol. Els seus rivals, l'actual president Daniel Cirera i la diputada Montserrat Nebrera.
I més notícies pròximes, ens en queden dues. Lleida per Joan Álvarez.
La família del jove assassinat a trets l'any 2006 al barri de Capon de Lleida demanarà el sobreseïment provisional del cas perquè de moment no disposa de proves concloents per jutjar l'únic imputat.
I Barcelona, Maria Núria Rebella.
L'alcalde de Molins de Rei nega que la seguretat ciutadana s'hagi deteriorat, com afirmen els botiguers que denuncien un increment dels robatoris. Segons els Mossos d'Esquadra, però, les xifres de delinqüència del mes d'abril són gairebé les mateixes que els mesos anteriors.
Catalunya Ràdio. Catalunya Informació.
Doncs exactament parlem d'aquesta reunió d'un centenar de comerciants de Molins de Rei amb l'alcalde del municipi i amb representants dels diferents cossos policials per fer-los arribar al seu neguit sobre l'augment de robatoris que hi ha hagut aquests últims mesos en aquest municipi del Baix Llobregat. Ja sentíem a la Maria Núria que ens deia que l'alcalde ha afirmat que els robatoris no han augmentat. Molins de Rei, Josep Ferrer.
Malgrat que la reunió hi ha assistit més de la meitat dels socis de Bomol, la Unió de Botiguers de Molins de Rei, l'alcalde del municipi, l'ecosocialista Ivan Arques, considera que la situació és la mateixa que en els darrers mesos.
No estem avui pitjor que estàvem fa 6 mesos pel que fa a la seguretat local, ni molt menys. Avui estem molt més ben dotats i més ben atesos a nivell de cossos de seguretat que fa 6 mesos, i el que toca ara és coordinar-nos i aprofitar al màxim aquests recursos.
Els botiguers no opinen de la mateixa manera. Jordi Vilaprinyó és el president del Botmol.
Aviam, nosaltres en aquesta reunió no n'hem tret gaires coses amb clares, perquè ell ens ha dit que fan un seguiment exhaustiu i nosaltres tenim la sensació de que cada mes la delinqüència o els robatoris van en augment.
Segons dades facilitades pels Mossos d'Esquadra, en el que portem de mes d'abril, s'han denunciat a Molins de Rei 5 robatoris a botigues, els mateixos que hi van haver els mesos de gener i febrer. En el mes de març hi van haver 3 robatoris.
D'aquí un any començaran les obres del nou mercat dels Encants de Barcelona i es preveu que s'inauguri el primer semestre de l'any 2011. La construcció del nou mercat i el seu trasllat suposarà el tret de sortida a la transformació total de la zona de les Glòries i el desmantellament del tambor viari del centre de la plaça, Maria Núria.
El projecte del nou mercat, que ha dissenyat l'estudi d'arquitectes B720, preveu un edifici molt obert a l'exterior amb teulada singular. Tot l'edifici tindrà una superfície de 32.000 metres quadrats, dels quals 7.500 es destinarà a parades comercials a nivell de carrer. El primer nivell s'hi ubicarà en les oficines i restaurants. Al soterrani, un aparcament per 300 cotxes, zona de càrrega i descàrrega i magatzems. El projecte suposa, diu el tinent d'alcalde de promoció econòmica de l'Ajuntament de Barcelona, Jordi William Carnés, donar el tret de sortida a l'esperada transformació de Glòries.
És el punt zero. És a dir, sense aquest moviment
La nova instal·lació dels paradistes dels encants no es pot procedir al desmuntatge del tambor, tot i que algunes activitats de desmuntatge ja s'aniran fent en aquests anys.
El projecte té un pressupost de licitació de 2,5 milions d'euros i un termini d'execució.
Antoni Foguer, tinent d'alcalde de Santa Coloma de Gramenet, és el nou president de la Diputació de Barcelona en substitució de Celestino Corbacho, que ara ocupa el càrrec de ministre de Treball. En el ple d'investidura que l'ha elegit aquest matí, Noguer s'ha compromès a continuar la feina dels seus antecessors.
Antoni Foguer del PSC l'han elegit en un ple extraordinari per 46 vots d'un total de 49. L'han votat els partits que donen suport al govern de la Diputació, PSC, Esquerra i Iniciativa, a banda també Convergència i Unió. També ha presentat candidatura a la presidència Xavier García Albiol del PP, que ha obtingut 3 vots. En el seu discurs d'investidura, Foguer s'ha compromès a continuar la línia de treball iniciada ara fa un any per Corbacho, basada en la cooperació amb els municipis.
Sota la presidència de Celestino Corbacho, vàrem acordar i fixar el pacte de govern i els objectius de treball a desenvolupar durant el mandat. És evident que la meva presidència no afectarà ni els acords de govern ni els compromisos adquirits en el desenvolupament de la línia de treball fixada per aquest mandat.
Antoni Foguer, regidor socialista de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet des del 1987 i tinent d'alcalde del consistori des del 1991.
L'Ajuntament de Rubí, al Vallès Occidental, alerta que determinades empreses estan comunicant a la població que el nou pla d'ordenació urbanística del municipi comportarà l'expropiació de finques a les zones incloses al pla. L'equip de govern garanteix que no s'obligarà ningú a marxar de casa seva. Rubí, Albert Segura.
L'Ajuntament sosté que hi ha empreses que ofereixen assessorament als veïns de cara a l'aprovació del Pla d'Ordenació Municipal, que s'ha d'efectuar el mes vinent. En aquestes converses alerten que el projecte per edificar el centre de la ciutat durant el consistori a fer expropiacions a veïns que actualment resideixen en cases de planta baixa amb un o dos pisos per tal de construir-hi en el seu lloc edificis alts. El primer tinent d'alcalde, Jordi Peiró, explica que els veïns tenen la paraula de l'alcaldessa de que això no serà així i que s'està informant malament a la ciutadania a través d'una lectura completament errònia del pla.
S'està alarmant, dient que seran expropiats per l'Ajuntament, entre altres lindezas i altres qüestions. Ahir, concretament, l'alcaldessa va tenir una reunió amb els veïns afectats, on va negar que hi hagués cap procés d'expropiació. Cap d'ells serà expropiat. En tot cas, voluntàriament, podran decidir si finalment s'aprova el POM amb aquestes consideracions, si volen continuar vivint els propers 100 anys, perquè ningú els obligarà a que siguin expropiats.
Per altra banda, Peiró s'ha referit al grup Alternativa pel Centre de Rubí, amb qui afirma que s'han mantingut diverses reunions, però que segueixen interpretant només les vessants negatives d'aquest pla, un fet que intensifica l'alarma social al municipi.
El mosso d'esquadra acusat d'abusar sexualment d'una detinguda a la comissaria de Sants de la capital catalana ha negat haver tocat la noia. Durant el judici que es fa a l'Audiència de Barcelona, la fiscalia li demana 4 anys de presó.
A la noia la van detenir arran d'un macrobotellón al Raval al març del 2006. La jove ha explicat davant del tribunal que l'acusat la va fer entrar en una habitació en desús que hi havia al costat de la sala on li van prendre declaració i la va grapejar per tot el cos. Segons ha declarat, el mosso va abusar d'ella en dues ocasions després d'un interrogatori i quan li van entregar els seus objectes personals abans de deixar-la en llibertat sense càrrecs. L'acusat ho ha negat i ha assegurat que mai va estar a soles amb la detinguda. El judici havia de quedar vist per sentència avui, però s'ha hagut de suspendre perquè ha fallat la videoconferència que s'havia de fer amb un testimoni clau per la fiscalia.
I ara, com sempre, els dos de la cultura. Primer, per arrencar, amb el nom d'Alessandro Baricco, escriptor i assagista italià, autor d'un best-seller com Seda, que està obrint Sant Jordi, amb el pregó. Lourdes Gata.
Bona tarda. Doncs, de moment, sobre el significat i sobre la importància de l'escriptura en general i de la d'Alessandro Baricco en particular, són les paraules que hem escoltat aquí al Saló de Cent en aquest pregó de Sant Jordi. Ha parlat fins fa uns moments el periodista Agustí Fancelli fent una llarga introducció a l'obra i a la figura del seu, podríem dir, company de pregó, l'assagista i escriptor Alessandro Baricco. Ara fa només pocs minuts ha pres la paraula a l'italià, que ha començat dient això sobre la seva obra.
Bé, quan escolto aquestes reconstruccions tan puntuals de la meva vida, tinc molta vergonya i penso que he de guarir-me d'una malaltia, perquè naturalment No té cap sentit fer tantes coses.
Barico, en definitiva, és el que quedava per sota d'aquesta veu magnífica en català, que era el traductor. Atenció, que hi ha notícia en relació a la destrucció dels Budes de Bamiyan a l'Afganistan, cosa que ha permès... Home, dintre del que va passar sempre en traiem alguna cosa positiva, per més fer una important descoberta científica, Gonçalo.
Sí, el bombardeig d'aquestes escultures gegantines va permetre descobrir que al darrere hi havia unes pintures del segle V al IX que representen uns budes vestits. Doncs la descoberta important és que les pintures ja estaven fetes a l'oli, quan es creia que aquest tipus de pintura s'havia inventat a l'Europa del segle XV.
Els grans pianistes de l'actualitat, Maurizio Pollini, actua a les 9 al Palau de la Música.
Ho fa dins del cicle de concerts d'Ibercàmera amb un repertori que inclou Schumann i Chopin.
I per acabar, un concert solidari aquest vespre a la Sala Apolo, eh?
Serà un concert, una festa a favor de la Fundació Esquerdes amb la participació de Django Edwards i de Rumberos Impagades, així com discjockeys com Miqui Puig o Jordi Tortós.
Aquí acaba la nostra festa també, la festa de l'actualitat al Catalunya Vespre. Demà hi tornarem a les 7. Moltes gràcies per la vostra atenció. Xavier Montagut, Judit Perpinyà, Salva Pou, Manel Gil, Núria Vila, David Ubach, Kilian Sabrià també, i els serveis informatius de Catalunya Ràdio. Moltes gràcies.